A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Després d'uns dies de molta inestabilitat meteorològica pel pas de la Dana Alice per les Illes Balears, Catalunya i València, comencem setmana encara pendents del temps perquè el risc de pluges i tempestes fortes es manté. Fins ara la Dana ha provocat danys sobretot a Eivissa i Formentera, problemes de menys importància a Mallorca i no ha afectat gaire Menorca, on hi ha plogut però sense fer mal. Avui hi torna a haver actiu avís taronja a Eivissa i Formentera, avís groc a Mallorca i a Menorca el risc de precipitacions i tempestes fortes està previst per demà dimarts. Una setmana que comença amb l'alliberament de tots els ostatges vius per part de Hamas i amb l'inici de l'alliberament de presos palestins. Tot això en el marc de l'alto el foc acordat amb Israel. A Menorca, sindicats i entitats pro-palestines ens confirmen que mantenen la convocatòria de vaga general de 24 hores prevista per aquest dimecres. El sentirem al programa d'avui.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts, benvinguda.
Comença l'espectacle ara.
Van directos a la cárcel. Los lunes que nos quedan por vivir. Los lunes siempre quiero que sea martes. Los lunes me disfrazo de lombriz.
Los martes son peores que los lunes. Los lunes peso algún gramo de más.
Bon dia, amigues i amics. Benvinguts al Dia Menorca, a la sintonia d'IB3 Ràdio, en aquest dilluns 13 d'octubre del 2025, Dia Mundial de la Trombosi i Dia Internacional per a la Reducció dels Desastres.
Que desclou entre un bosc obscur i una orquestra de llums que s'apaga. Remou ous i fongs i embruixa un conjur de la terra al sud, caragols.
Bon dia, Jordi Fàbregas, al control tècnic i a la selecció musical, aquesta selecció musical.
Que s'apaga, remou ous i fongs i embruixa un conjur de la terra en surt, caragols i enyorança.
I bon dia, Axel Camarasa, que de quins moments ens posarà el dia de l'actualitat menorquina. Bon dia, Axel.
Bon dia, com estàs?
Bé, com van anant? Com ha anat el cap de setmana?
Bé, sempre
I què n'opines dels dilluns, tu?
Ara doncs que escoltar una cançó... Preferiria que fossin dimarts, com deia la
sí?
cançó. Sí?
Prefereixes els dimarts que els dilluns?
Són durs, els dilluns.
A mi m'agraden més els dilluns que els dimarts.
No és normal.
No és normal. No és normal.
Sol li fa d'essa sortir el que tu m'ha fet sentir. No sé com t'ho he de dir.
Avui, com cada dilluns, tenim tertúlia. Ens acompanyaran Lola Maiques, periodista, Salvador Botella, exsecretari general del PP de Menorca, i Toni Salvador, exbatle de Ciutadella. Amb ells debatrem sobre l'alliberament de tots els ostatges vius per part de Hamas en el marc de l'acord amb Israel i de la vaga general de 24 hores en suport a Palestina prevista per aquest dimecres i que sí es manté, segons ens han confirmat fonts sindicals des de Menorca. També comentarem els efectes de la Dana Alice al seu pas per Balears per valorar si Menorca està més preparada per patir aiguats forts després de la Dana que va afectar l'illa l'agost de 2024. I ara sí, fem un cop d'ull a l'actualitat del dia. Axel, endavant.
Doncs l'actualitat passa per l'entitat ecologista GOB, que ha denunciat que Ports de les Illes manté encara viu el projecte d'ampliació del port d'Adda quan els informes ambientals ja han caducat. El GOB lamenta que l'ens portuari es resisteix, diu, a donar per caducat, per extingit, aquest procediment ambiental que es va validar ja fa més de 10 anys. Els ecologistes recorden que la Comissió Balear de Medi Ambient va considerar exhaurida la validesa ambiental del projecte al gener del 23. Amb tot, és Ports qui ho ha de ratificar i, per tant, és ell l'encarregat d'enterrar aquesta ampliació del port d'Adda. Sentim el coordinador territorial del GOB, és Miquel Camps.
Ports és el que en diuen l'òrgan substantiu, és qui inicia l'expedient i, per tant, és qui té la responsabilitat d'avaluar que les autoritzacions ambientals estiguin en vigor. I el tema és que fa 2 anys que estem escrivint a Ports demanant que es declari la nul·litat ja d'aquest expedient i Ports no contesta.
La llei d'impacte ambiental de 2016 estableix que les declaracions d'impacte ambiental perden la vigència si no s'ha començat l'execució del projecte o l'activitat dins el termini màxim de 6 anys des de l'entrada en vigor d'aquesta normativa. El Port d'Andaia també és el centre de la polèmica els darrers dies pels presumptes interessos particulars del conseller de la Mai Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente. El PSOE ha denunciat que hi té vincles i interessos i que la nova llei de ports que està tramitant al Parlament podria beneficiar aquesta empresa ampliant la seva concessió 20 anys més. Amó, es modifica la taxa de FEMS, però continuarà sent la més econòmica de Menorca. El plenari extraordinari d'avui que vespre aprovarà un canvi en el sistema d'aquest tribut per al seu càlcul. S'inclourà el nombre de persones empadronades a cada habitatge i no es tindrà en compte únicament els metres quadrats de l'immoble, com fins ara. D'aquesta manera es vol fer una taxa més justa i equitativa, ja que el cost final tindrà a veure amb qui més residus generi. Per als comerços s'aplica una rebaixa en els locals en rústics, ja que no disposen de recollida al propi establiment. També hi ha bonificacions per a persones amb pocs recursos, tal com explica la tinenta d'Alcaldia de Serveis Econòmics, Obra Pública i Seguretat Ciutadana, Helena Costa.
Aquesta taxa continua sent més baixa que la resta dels municipis i hi hem incorporat també una nova bonificació de caire social perquè aquelles persones amb manco recursos no es vegin afectades.
Una nova taxa que s'aprovarà, com dèiem, avui que vespre, però que entrarà en vigor l'any que ve. I el coronel en cap de la comandància de la Guàrdia Civil de les Balears, Alejandro Hernández Mosquera, ha destacat el paper del cos armat en la gestió de la immigració il·legal. Ha estat durant els actes principals de la festivitat de la patrona del cos armat, la Verge del Pilar, que ha tingut lloc per primera vegada a la història aquí a Menorca.
Nuestra tarea como Guardia Civil es intentar rescatarlo lo antes posible, puesto que esas embarcaciones no tienen las condiciones de seguridad suficiente como para poder hacer esa navegación. Entonces lo que hacemos con el Servicio Marítimo Provincial, con unidades también de rescate, es intentar lo antes posible interceptarlas y llevarlas a una embarcación segura para llevarlas a tierra y que sean las autoridades policiales, en este caso Policía Nacional, quien se encargue de hacer la tramitación que corresponde.
El coronel, que va presidir l'acte juntament amb el president del Consell d'Olfo Vilafranca i el batlle desmarcat del Joan Pellicer, va posar èmfasi en el paper capdavanter de la Guàrdia Civil de les Balears en matèria de cooperació internacional.
Lo quería destacar porque son muchas las operaciones que hacemos anualmente y bueno, las vamos haciendo con cuentagotas y quizás van pasando de una a otra y la gente no es consciente. Quería recalcarlo porque tenemos unidades de investigación que son verdaderamente punteras en eso, en la colaboración con otros países y países de muy, muy alejados del nuestro, no solamente los europeos.
El màxim representant del cos armat a les Balears va destacar finalment la capacitat de resposta de la Guàrdia Civil davant emergències com la Dana de l'any passat a Menorca i el treball constant per mantenir la seguretat durant la temporada turística.
Gràcies, Axel. Fent seguiment d'alguna altra qüestió?
Doncs també explicarem que Avançar Malalló ha portat als tribunals l'equip de govern del Partit Popular per la llicència que permetia legalitzar aquelles 7 piscines que es van fer sense autorització a l'agroturisme de Torrevella.
Fem un apunt d'esports amb Lola Maites, que ja és aquí a l'estudi. Lola,
bon dia.
Bon dia. Com va?
Bé, i vosaltres?
Molt bé. Com ho tenim?
Bueno, pues ahí anem, complint una mica les previsions. Si me demanes una mica per l'Estia Menorca, pues ha començat la temporada amb una victòria molt solvent i dos derrotes, però bueno, entra dintre d'un procés d'un equip que s'està conjuntant i que està en una categoria duríssima, ho hem repetit moltes vegades i és perquè és així, efectivament.
D'acord, doncs, rellem d'altres qüestions en aquesta tertúlia. Avui ens acompanya Lola Maiques, ens ha fet aquest primer avançament de la situació de l'Èstia, però ara amb ella parlarem d'altres qüestions.
Si em deixes també dir que la setmana passada ens van sumar ja per molts anys consecutius a la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental.
Sí, exacte.
I jo crec que és superimportant.
Com va anar?
Va anar molt bé, va ser superinteressant, no només l'acte que es va fer amb l'Èstia Menorca i a la Fundació en el Pavelló Menorca, sinó tot el programa que s'ha fet tant en Ciutadella com en Es Mitjor Gran. Però ja que tinc aquesta oportunitat, la gratitud al club per aquesta feina que es fa des de 2018 de sensibilització, de trobada entre persones que tenen una malaltia mental i persones que no la tenen, va ser molt polit i cada any és com superbonico perquè els usuaris, les persones usuàries ho gaudeixen moltíssim. Tu des de fora ho veus d'una altra manera, però ells i els seus professionals els agrada molt i bueno, donar les gràcies tant a l'equip com a l'staff que sempre ens ajuda en fer aquesta activitat, que no és fàcil, treure de la dinàmica esportiva un equip en una lliga tan dura com estem dient per poder fer una activitat com aquesta. I ja dic que des de 2018, quan no han estat pintades de mural, ha estat una copitzada, i quan no 3-3x3, i jo crec que s'ha de seguir treballant tant nosaltres com la resta d'institucions que, com deia, han estat fent activitats durant tota la setmana passada i han estat un èxit, perquè la problemàtica està...
Dueu un mes intens pel que fa a la vessant social de l'Estia, vau tenir aquesta experiència també en persones amb autisme, eh?
Efectivament, sí, la veritat és que repetim molt que el projecte de l'Estia Menorca és un projecte esportiu i social. Intentem realment ser conseqüents amb aquesta proclama, per dir-ho d'alguna manera, i la veritat és que el partit aquest empàtic que li van dir, no, va ser també super interessant, amb el recolzament de la Caixa, que li va agradar molt la iniciativa, i jo crec que els que hi van participar també els hi va agradar, o sigui que perfecte, continuarem en la mateixa línia, espere, i ja me calle.
Bona feina, Lola.
Gràcies.
I fem ara un cop d'ull al temps. Per la resta de la jornada d'avui, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu que els nuvolats es mantindran amb possibilitat d'alguns ruixats ocasionals que podrien anar acompanyats de tempesta. Temperatures amb pocs canvis, amb certa tendència a pujar fins a arribar a màximes de 24 graus. El vent serà entre fluix i moderat i bufarà de llevant. No hi ha avisos actius per risc de fenòmens meteorològics adversos, però demà la situació es complica. Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always fine. Són les 12 i 16 minuts, fem una pausa i tornem tot d'una amb la tertúlia. From the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Del 17 al 19 de octubre, la Plaza de la Explanada de Mahón acoge la Feria del Queso Mahón Menorca. Disfruta de catas guiadas, cocina en directo, teatro y música para todos los públicos. Descubre novedades como el format jazz y participa en talleres y actividades familiares con las ratetes entremaliadas y los gigantes de Mahón y Ucmasanas. Ven a celebrar el gran tesoro gastronómico de la isla, el Queso Mahón Menorca. No te lo pierdas. Organiza el Ayuntamiento de Mahón con la colaboración del Consejo Regulador Denominación de Origen Queso Mahón Menorca y su cooperativa del camp.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filip. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona pareja que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
Tornem a seguir un moment per la tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyen a l'estudi la periodista Lola Maiques. Bon dia, Lola.
Hola, bon dia.
Benvinguda, com va tot? Ara feia estona, eh?
Ara feia estona, efectivament.
L'exsecretari general del PP a Menorca, Salvador Botella. Bon dia, Salvador.
Molt bon dia.
Has tingut bon cap de setmana?
Sí, un cap de setmana fantàstic. Semblava que tenia que caure un temporalàs i al final va fer un diumenge la mar d'agradable.
El temps no t'ha impedit fer res, eh?
No,
que
ben al contrari.
I des de Ciutadella, l'exbal d'aquest municipi, Toni Salvador. Bon dia, Toni.
Hola, què tal? Bon dia.
Hi ha plogut gaire a Ciutadella aquests dies?
No ho sé.
On eres?
No, mira, he estat de viatge. Ah? I vaig arribar ahir. I aquí on vaig anar feia un sol, però fantàstic.
Per tant, no ens pots fer,
eh? No, sé que va ploure, que va ploure, però no tant com un principi la gent comentava, eh?
Afortunadament ha plogut, que és bo, i no ha fet desastres, que és del que es tracta, o sigui, que ja està bé.
Sembla,
encara
però
continuarà ploguent.
Sí, sembla que la inestabilitat es manté encara uns dies. Per demà dimarts, avís groc actiu tota la jornada a Menorca per possibilitat de pluges i tempestes. El pròxim cap de setmana sembla que també. I alerta perquè és un cap de setmana de fires. Hi ha la fira del formatge Mó, la fira del llibre en català a Ciutadella. No sé si teniu plans a l'era lliure aquests dies.
Jo me'n vaig de viatge la setmana que ve.
La setmana que ve o aquesta?
Aquesta setmana.
Lola. Jo també. Jo vaig a visitar la meva família.
Sou tots fora, eh? Toni, tu et quedes aquí?
No, jo sí, jo aquest aquí, aquesta setmana.
De guàrdia.
I, aquest de guàrdia, aquest de guàrdia.
Bé, en tot cas, esperem que siguin pluges bones, com deia en Salvador, i que no s'hagi de repetir aquesta imatge de la presidenta del govern, Marga Provenç, i del director d'Emergències Interior, Pablo Garriz, havent de fer la reunió de coordinació del comitè tècnic, tancats dins d'un avió a Eivissa per les fortes pluges i per les afectacions i danys provocats per la Dana, i que és una de les fotografies curioses que ens ha deixat el cap de setmana, ho vau veure.
Sí,
efectivament. I també el delegat del govern que tenia que venir ahir a presidir l'acte de la festivitat del Pilar i tampoc va poder venir per qüestions meteorològiques i perquè tenia altres preocupacions més importants, certament.
Sí, de fet, tant Provenç com el president valencià, Carlos Mazón, no han assistit aquest diumenge als actes oficials del 12 d'octubre a Madrid, justament per la Dana Alice. Ben prest, el 29 d'octubre, farà un any de la gran inundació a territori valencià en què van morir més de 200 persones. Veient una mica com s'estan movent els presidents autonòmics, creieu que se n'està aprenent alguna cosa d'aquestes últimes danes, d'aquestes últimes desgràcies que hi ha hagut els últims mesos, anys?
Crec que sí, o sigui, jo crec que avui en dia inclús es pot donar el cas de que hi hagi avisos que en una altra circumstància no els haguessin donat i ara s'adonen. M'ha donat la impressió de que ara, com a conseqüència de l'1 de València, es ben prest i fan ja aquests els enviaments aquest d'emergències. Està bé, al final hi ha que protegir a la gent i que no rodi un poc tan malament com va rodar també a Eivissa, perquè a Eivissa, quan van enviar sots, els lots estaven a escola, després no els ho podien anar a cercar, vull dir, hi ha que millorar, però és cert que des de l'1 de València s'han après una miqueta, sots la veritat.
Sí. Bueno,
Salvador, va.
Jo diria que hi ha dues vessants, una que és aquesta, que és la d'informar, notificar a la població i, per tant, posar senyals d'alarma, que a vegades tenen esperit que la gent, si arriben a proclamar-se moltes vegades i després no són certes,
no facin
arribarà
cas,
un moment que la gent no en faci cas. O sigui que
Apostó mentider, eh?
No, saps què vull dir? Vull dir, no és una crítica, sí, no tant, sí. Però vull dir, quan tu n'hi hagis rebut tres avisos d'alarma i vegi que no ha passat res, el quart no en farà cas. I després, per tant, les mesures d'alarma han de ser justes i necessàries i han de ser correctes en el que passa. I després hi ha una segona vessant, que és un poc l'actuació dels polítics de torn, que també s'han posat les piles i eviten que els hi passi el que li va passar al senyor Mazón a València, i pues, tothom es desplaça, se mobilitza, s'activa i està, diguéssim, al peu del canó, que és el que correspon a les autoritats quan verdaderament el poble, a més de que es poden fer les coses en remot i per això, volen veure pues, que hi hagi els responsables
físicament
allà on són, no? I també de desitjar que això després no es vulgui utilitzar en rèdits electorals, sinó simplement per responsabilitat i per fer la feina que li correspon.
Lola.
Sí, coincideixo plenament amb els dos. Certament s'ha pres, jo crec que serà qüestió d'afinar-ho una mica, i crec que ahir n'hi ha una cosa que per a mi és important, que són els colors. Sembla que no, jo crec que el vermell, jo crec que marca prou la diferència, el taronja també, però crec que aquestes alertes tan extremes com ara, per exemple, la Comunitat Valenciana té classes suspeses, Tarragona, etc. Crec que a poc anirem anant a aquests escenaris amb unes alertes vermelles que es declaren molt poques vegades i anirem equilibrant, perquè sí que n'hi ha el risc de que la gent no faci cas. De tota manera, ja n'hi ha gent que no fa cas mai, i encara que s'havien fet avisos, en Tarragona se va liar perquè la gent va passejar-se i va anar. Que dius, un dia feiner, entens que la gent no sàpiga què fer i se vagi a la seva feina, però si és un diumenge i t'han dit que no moguis, pues, si pots no moure, millor, no? Jo crec que sí que s'ha pres, i la part política també la veig. Vull dir, crec que toca estar ahí quan passen aquestes coses, perquè, bueno, és la teua responsabilitat.
Toni.
I el verdader problema, també, ara que tenim, és que les tormentes han canviat en relació en els darrers 30 anys. O sigui, ara, de cop i volta, apareix uns núvols, patapam, i ho molla tot en un moment. En dos minuts ha fot un desastre. No, ha canviat. Vull dir, per tant, és molt mal de precisar, també, la qualitat de la informació, amb el sentit de que, clar, són una mica... conseqüència d'aquests escalfaments grossos que hi ha de les temperatures de la mà, i segons com venen, generen aquestes danes, però que no se'n sembla que diuen explosives, vull dir, una cosa que de cop i volta esclata i diuen en 10 minuts, va passar tot en 10 minuts, però és que en 10 minuts t'ho inunden tot. Vull dir, però, això és el problema.
Han de ser conscients...
Jo he estat per Catalunya i els pantans estan tots pràcticament plens. Vull dir, això vol dir que ha anat bé l'aigua en molt d'indrets, però, clar, el problema és que, un moment donat, poden desbordar-se amb més facilitat que abans.
De fet, a Catalunya, ahir vespre va fer molt de mal a la zona sud, a les Terres de l'Ebre. No sé si heu vist les imatges, feien por, i aquí li estan plovent les crítiques avui és a Salvador Illa, que sí. Correcte. Va anar a Madrid ahir per l'11 d'octubre, i també crítiques perquè les alertes van arribar quan les persones de l'Ebre ja tenien l'aigua als turmells.
Clar, és que la història és...
Hem après,
òbviament, però encara ens falta aprendre més, perquè tens la por de passar-te de frenada i passar pues, el que ha passat ara en Catalunya. També és cert el que ha dit el que esteu comentant, que ara és tan puntual, tan... Però jo sempre recorde aquestes pluges torrencials tan fortes. El problema és, possiblement en 30 anys ha canviat el patró climatològic, per dir-ho d'alguna manera, i també ha canviat l'orografia i ha canviat el terreny. I allò és una cosa en la que no s'està actuant encara del tot. Vull dir, com tenim els barrancs, com estan les zones inundables, n'hi ha un treball a curt termini, que és quan passa una emergència com aquesta, estar on has d'estar, fer cas a les previsions, ser molt flexible perquè aquestes previsions poden canviar d'una hora cap a l'altra o cada 3 hores, però a més començar a planificar a mig termini, i per exemple Alcanar o Amposta, crec que era Alcanar, sí. Amposta, que era una de les poblacions més perjudicades, ja tenia un projecte, si no recordo malament, per revertir unes construccions que s'havien fet fa molt de temps de parcs infantils i coses per l'estil en zones inundables.
Aquest és un altre tema.
Clar, és que jo crec
dins
que...
Dins del tema, clar.
Clar, han de
combinar... Tot el tema de la construcció en zones inundables, que no s'està revertint. De fet, a dia d'avui, tot i que els governs estan dient que ho faran, no?
Sí, però això va molt... anirà molt lent, penso jo.
Una cosa, però, és revertir els desastres urbanístics que s'hagin pogut fer, pues, posant dins causes de rius vivendes o edificacions, però també hem de ser conscients que quan se donen circumstàncies climatològiques tan i tan adverses, no hi ha infraestructura possible que ho pugui solventar. És a dir, hem d'estar, diguéssim, jo, conformats a saber que haurem de conviure amb això, i per tant hem de tenir les mesures pal·liatives per poder-hi fer-hi front després, efectivament. I, bueno, jo també tinc que dir que la lluita aquesta política que ara, com molt bé tu deies, li cau en el Salvador Illa, pues, també crec que seria bo de que fossin capaços tots, i no ho dic ara per Mazón, sinó per Salvador Illa, en Carles Puigdemont, ja s'ha esbravat atacant en Salvador Illa de mala manera, exactament pel mateix tema. Vull dir, crec que fer lluites de so, un moment donat, és d'un cert oportunisme que dona poca categoria a la política, més bé la degrada.
Toni.
Bé, jo, la credibilitat d'en Puigdemont per jo és zero, i el que en Puigdemont li devia molestar més no és que en Salvador Illa negués, no negués a Tarragona,
Madrid,
sinó que negués a la festa nacional aquesta. O sigui, probablement això és el que li va molestar més. Jo el que volia dir és que els desastres avui en dia han canviat, i això és així. Els barrancs de tota la vida no són d'adorno. Els barrancs a nivell, a milers d'anys, eren les causes on es desenvolupaven totes les sortides d'aigua cap a la mà, etc. Clar, durant molts anys hi ha hagut molt de barrancs que no han estat inundats, i la gent va anar construint també molt de puestos que no es podia, i això és així. I clar, ara aquesta conseqüència és molt mala de revertir, que és el que xerràveu. Revertir és difícil. Ara, això sí, fer net, atendre situacions, etcètera, etcètera, però cada any us passa el mateix en moltes coses. Per exemple, quan venen temporals de la mà, quantes vegades es regeneren els passejos marítims? És que i cada any els se posa a fer, perquè cada any passarà el mateix, el rompran, i és que no tindrien que estar aquí on estan. Saps què te vull dir? O sigui, el problema és que han de prendre lliçons per revertir coses que no tenen solució, per molt que ens adobem, perquè al final es tiràs doblers per no res.
Sí, però a part de revertir situacions quasi irreversibles, per dir-ho d'alguna manera, hi ha un problema més greu, que és un problema tècnic, que és que ni els mateixos tècnics es posen d'acord en quina és la forma en què s'han de preveure aquestes hores. Per exemple, hi ha gent que considera que les causes de rius han d'anar ben nets, i hi ha altres que consideren ben al contrari, que s'ha de mantenir la vegetació, perquè la pròpia vegetació
frena.
És la que ho frena. Llavors, les dues versions, escoltes uns, escoltes uns altres, i d'una manera o solta hi ha problemes. Els pantans, que com molt bé tu dius, Toni, jo crec que fan una gran feina, doncs hi ha gent que diuen que també malmeten tot l'ecosistema, tot l'entorn, perquè, òbviament, és una actuació traumàtica dins d'aquell escenari. Però també fan una bona feina, i, a més, de compilació d'aigua,
si no,
que és prou necessari, no? Però vull dir que els propis tècnics no se posen d'acord en quina és la mesura que s'ha de fer. Per tant, davant d'això, és molt més difícil encara a veure per on t'ha d'anar, eh?
Creieu que a Menorca s'estan fent els deures? Molts municipis han presentat plans d'emergència arran d'aquesta dana que hi va haver el 2024. Just aquest matí, avui matí, hem pogut ratllar una estona amb es Batlle de Es Mercadal, Joan Pellicer, que ens explicava quina és la situació i com s'estan vivint aquests dies des del municipi.
Bon dia. Des de l'Ajuntament de Mercadal, quan hi ha una alerta taronja, posem un advertiment en els grups de WhatsApp on hi ha més de 500 persones que reben la comunicació, advertint de les mesures que s'han de prendre i les precaucions de no circular i tot això. I, a més, també posem senyals de prohibit aparcar i avisem a tots els propietaris dels vehicles que hi ha en els carrers de vores torrent que passa per dins del poble perquè treguin els seus vehicles. S'ho van fer dissabte, que va ser l'alerta taronja que es va activar, i ara tenim previst que avui i demà tinguem alerta groga, però que si en algun moment es passés a taronja, iniciaríem una altra vegada aquestes accions, no?, de comunicació. Avui hem assistit en el comitè tècnic assessor de Meteobat i és un poc el que han dit, no?, de que en principi el risc més important serà més cap a Eivissa i Formentera, i tal vegada al sud de Mallorca, però que si en algun moment vinguessin pluges intenses cap a Menorca i activessin l'alerta taronja, prendim aquestes mesures.
Es Mercadal, que és un poble aixecat literalment entre torrents, i davant d'això no s'hi pot fer massa cosa, eh?
Efectivament. Jo crec que mecanitzar una mica la resposta, que és el que estàvem comentant, de, bueno, tens una alerta vermea, pues aquestes són les coses que s'han de fer quan s'ha una alerta vermea. Tens una taronja, el mateix, una groga. Jo crec que sí que pot servir per a quelcom, evitar danys, sobretot personals, el tenir automatitzada la resposta, de manera que quan arriba el moment la pots fer ràpida, no has d'estar esperant, que clar, encara estem, que ens posem vermells de pensar en el, la dichosa alerta del dia aquell de la Dana de València, que com que no n'hi ha una carpeta amb tots els pressupost que només sigui copiar i pegar. Vull dir, això és com persones que estem una mica en comunicació, és el que ens deixa un... comunicació, ho has de tindre previst. Bueno, tot el que sigui avançar i tenir criteris clars ja per endavant, jo crec que sempre és positiu. Òbviament, el dels barrancs de Mercadà no ho canviarem, com no canviarem el del Pollo, ni la Saleta, ni tots els de la Comunitat Valenciana, ni els de Tarragona, de les Terres de l'Ebre.
Hi ha una part també que és important, que és la de reacció, on tots els cossos de seguretat estan molt més preparats del que estaven abans, i en aquest sentit hem de dir que a nivell nacional el senyor Zapatero, quan va fer alguna cosa, se'l va criticar molt inicialment, que va ser la creació de la Unitat Militar d'Emergències, pues la va encertar plenament, i tant de bo que pogués prosperar la iniciativa que alguns ajuntaments han demanat, de qui pogués veure una dotació d'Unitat Militar d'Emergències a Menorca, que d'alguna manera, pues, contribuiria a donar major tranquil·litat per la possibilitat d'actuació molt més immediata en cas de qualsevol indret. Per tant, crec que és importantíssim el fet aquest, que les policies locals, parts de bombers, exèrcit, i a més l'exèrcit, que és l'exèrcit, però que demostra una predisposició molt important a poder actuar en casos d'emergències, i per tant això el posa en valor i el contribueix a algo molt important, que és apropar-lo a la societat quan s'havia donat un cert distanciament cap allà, i ells estan fent passes molt positives en aquest sentit.
Toni, vols tancar el tema?
Com diu la dita, gat escaldat, aigua teva li basta. Clar, es val la de Mercadal, va ser un gat escaldat fa un any o so, perquè les inundacions que hi va haver van ser molt greus. Igual que València, bueno, menys que València, però d'aquella magnitud. I com deia en Salvador, la Unitat Militar d'Emergències, la UME, és una entitat ja molt ben valorada i ben vista per tothom. I la veritat és que, al marge de que n'hi hagi o no n'hi hagi, direm aquí a Menorca, amb el cas d'Eivissa, que no n'hi ha, hi van anar tot d'una. O sigui, és una unitat que està preparada per respondre immediatament a qualsevol circumstància. Jo, el fet de que estiguin aquí o no, no és una cosa que li doni màxima prioritat, perquè realment necessitat d'UME no hem tingut gaire. Però, bueno, la necessitat de que existeixi la UME a nivell nacional i que doni resposta immediata, això sí. Ara, què passaria si amb una grans tormentes no passés el barco i no poguessin passar els efectius de la UME? Clar, això seria un problema, certament. Però, clar, dotar Menorca de la infraestructura que una UME necessita, d'aparells grossos, excavadores, bueno, tot el que representen, és complicat, eh? Així ho veig.
És complicat, però... Per costós, però per igualtat, i que reivindicar amb els mateixos drets que tenen altres indrets de l'estat espanyol, pues a Menorca hi pot haver situacions, com va ser l'any passat a Mercadal, o en casos d'incendi, que afortunadament no s'han produït, però en la sequera que hi ha, imaginem que es provoqui un incendi a determinats indrets de Silla, i el drama podia ser també molt gran. Per tant, això és igual, exactament igual que els pas de bombers. Els pas de bombers estan allà, costen un dineral, i mentre no s'utilitzen, podries dir, estem malmetent aquí els recursos, pues no,
més val pagar, que... més val pagar.
Efectivament, no, igual que un seguro de vida, no? Tu el tens per no tenir-lo a comprar, pues exactament igual, i tinguent en compte la gran infraestructura que per història té a Menorca l'exèrcit, pues ja estaria bé que alguna cosa es pogués aprofitar en aquest sentit.
I l'altra qüestió és l'agilitat en cobrar les ajudes. Aquest és un altre tema.
Això és una altra història molt més greu.
Això ja... Quan hi ha burocràcia pel mig, ja saben que tot va lento.
Va, fem una mirada global. Avui és important xerrar de com està el món des de la nostra illa de Menorca, perquè ja s'han alliberat tots els hostatges vius, 20 persones segrestades durant els atacs del 7 d'octubre del 2023 al Festival de Música de Raïm. Per la seva banda, Israel ja ha començat a alliberar els palestins que han estat empresonats durant la guerra. Són les condicions per a aquest alto al foc i per al compliment d'aquest acord de treva que ha de ser ratificat avui dilluns durant la visita del president dels Estats Units, Donald Trump, a Egipte. Trump es troba ara mateix a Israel, on està previst que faci un discurs al Parlament. Què n'espereu del dia d'avui? Qui comença?
Molta cautela, però a la vegada, diré-ho clarament, una certa alegria, perquè qualsevol mesura que possibilités aquesta treva o aquest alto el foc, jo crec que ja és positiu. A partir d'aquí, el que deia el papa Pio XII, crec que era molt encertat. En la guerra tot està perdut, en la pau tot és possible. Per tant, partint d'aquesta pseudopau o d'aquesta turament de la beligerància que hi ha en aquests moments, es pot fer camí si hi ha voluntat. Que hi ha un fet important, l'he escoltat ara mentre es venia, a la firma inerat amb Mahmoud Hamas i amb Netanyahu en persona. Vull dir que aquí jo crec que és un punt d'inflexió on tothom ha vist que a l'Orient Mitjà aquest no es podia mantenir aquesta situació i tothom hi vol ser part activa i no vol quedar ser al marge de la història. A part d'això, i molt important també, crec que hi ha que demanar responsabilitats, però el que no es pot fer és demanar responsabilitats només a una banda i no a l'altra, perquè es desgavell, diguem genocidi o no genocidi, atrocitat, barbari, el que vulguin, el van fer els de Hamas, el va fer els d'Israel i moltes derivades que hi ha en tot aquell entorn. I, per tant, el que hem de fer és posar-se en perspectiva de constructiva i positiva i esperançada de que pugui ser possible la pau.
Lola.
Jo, a les paraules d'alegria o esperança i expectativa que diu en Salvador, afegiria incomprensió, almenys per la meva part. Vull dir, per què hem tardat tant en aconseguir aquest, supos que geopolítica... Però a mi em decep molt la poca capacitat, o sigui, que s'hagi d'estirar tant la corda per a poder arribar a aquest acord al que s'ha arribat. Tant de morts darrere, no ho acaba d'entendre. No entenc ja d'entrada que la solució a qualsevol conflicte passi per les armes, això ja... Però, a més, a mi ara en aquest moment dic, bueno, si ha estat possible, què passa, que necessitaven tant de morts i tanta destrucció per arribar a aquest acord? O sigui, no podíem fer...
Desgraciadament, sí. Perquè, en part, el que hi havia... i se sabeu, era l'aniquilació o la destrucció de la franja de Gaza. I això ja està pràcticament amb un 70-80% per fet. I aquí hi ha tot un negoci que ve després, que hi haurà la reconstrucció i orientada cap a Vendell. Per tant, això necessitava un tempus i una sèrie de víctimes.
Me faràs afegir indignació, aleshores.
Exactament, sí, sí.
Però incomprensió i indignació, sí.
Lamentablement, això és així.
Jo, perdoneu, que jo no sóc tan optimista, perquè tant en Trump com en Netanyahu són dos cantamanyanes, i en Netanyahu, a més, és un genocida, i perquè ja dic que no està d'acord en que hi hagi l'estat de Palestina, i jo crec que tot això està bé, us alegrem que s'hagi aturat, ja ho he dit bé, alto el foc, perquè no heu dit aturar la guerra, perquè guerra no n'hi ha hagut. Aquí el que hi ha hagut ha estat una massacre que van fer els de Hamas, imperdonable, matant 1.200 persones, imperdonable i criticable des de tots els punts de vista, però després hi ha hagut una resposta que no està proporcionada per part de l'estat d'Israel, que estic segur que li va anar molt bé aquesta massacre de Hamas per obtenir el seu objectiu. El seu objectiu era l'eliminació de l'estat de Palestina, l'eliminació de Gaza, i els americans, que ara venen a apuntar-se la medalleta de la pau, són els que van propiciar i donar a Netanyahu tota l'ajuda necessària i l'impuls per fer el que ha fet. Un desastre. I, per tant, no som tan optimistes. Estic segur que això, Israel ja ho ha fet altres vegades, romprà els acords de pau amb qualsevol excusa, perquè el que vol és l'eliminació d'aquest estat. I en Trump l'únic que vol és negoci, perquè en Trump aquest només... ell i els seus buitres estan només per treure doblessos de per tot. I allà ja ho vam fer, hem tingut la cara dura de fer els vídeos aquells de resort, aquell de Gaza, etc etc. Aquella costa és molt bona per fer això. I la destrucció que hi ha hagut d'un poble en total destrucció del 80%, jo crec que més del 80% de les cases han volat. O sigui, això no hi haurà qui ho reconstruesqui per als palestins. Vull dir, i per tant, som amb això bastant pessimista. Estic molt content que s'hagi aturat l'escalada, però l'escalada no està proporcionada, no està proporcional. I no hem d'oblidar els 65.000 morts que sabem, perquè davall les runes n'hi haurà molts més, entre ells 20.000 fiats. I això ha estat un desastre, i el món no serveix per res. Ni a la ONU, ni ningú, avui en dia, amb els falcons aquests que governen el món, Trump, Putin, Milei, vull dir, Xino, etcètera, etcètera, els conceptes que nosaltres en teníem de model democràtic i tot això, s'han anat en orris. I el món està molt malament amb els personatges aquests.
Sí, però, Toni, estic totalment d'acord amb el que dius, però han de rascar un poc més. O sigui,
rasca.
No, és clar que sí, perquè, vull dir, Hamas, quan va fer l'atemptat, sabia que feia un verdader disbarat per provocar, precisament perquè el que volia que Israel reaccionés i reaccionés de la barbària que va fer. Però és que exactament igual, en Netanyahu tenia coneixement de que es podia provocar l'atac terrorista, perquè els serveis secrets el tenien informat, i el va permetre exactament igual. Perquè tant uns com els altres estaven dins d'aquesta guerra fratricida, a on l'aniquilació és el seu objectiu, d'uns i dels altres. I davant d'això, el que està clar és que han de fer camí per cercar una solució, perquè i la solució dels dos estats, jo crec que és l'única verdaderament possible avui per avui. I és cert que el senyor Trump és un comerciant sense escrúpols i tots els adjectius que li vulguem posar, però al final, tort o remput i en totes les simpaties o antipaties que puguem, ell serà el qui haurà forçat, perquè no n'estic convençut, de que va agafar en Netanyahu quan li va anar a rendir vassallatges a la Casa Blanca, i allà li va dir, o firmes això o se t'ha tancat el grifo, i per tant allà és a on es va començar.
Sí, però això ho hauria pogut fer fa dos anys.
Per què t'he dit jo que no ho he fet? Perquè el que tenien era l'interès en destruir allò, perquè després ja és la reconstrucció. Exactament igual que va passar durant la Segona Guerra Mundial i en totes les guerres. No hem de mirar només els morts i les desgràcies personals, que són importantíssimes, són el fonamental, sinó el context i el que em ve darrere, que és a on moltes vegades s'expliquen s'expliquen únicament moltes de les actuacions que venen i quan arriben.
Jo crec que el descaro actual no és comparable amb el de la Segona Guerra Mundial.
A veure, jo crec que aquí el problema, ho has apuntat, Toni, i bueno, no, té raó en Salvador, però crec que el que és molt realment greu és la lectura que va més enllà del fet concret, que és la de què passa amb la comunitat internacional. Vull dir, fins a quin punt, simplement perquè abans tenies s'intentava un equilibri entre els interessos econòmics que podien haver i aquesta defensa d'uns valors que pensaven que eren superiors, que servien per organitzar unes societats avançades, etc, etc. Això s'ha pulveritzat. Vull dir, el paper de la comunitat internacional, no només en el conflicte aquest que hem tingut en Gaza, sinó també el que tenim en Ucraïna, és com pot ser que quatre cantamanyanes, que ho hem emprat el terme, o que quatre personatges, o cinc o sis, com són en Milei, com és el Netanyahu, en Trump, tinguin aquest poder i que la comunitat internacional sigui incapaç de fer valdre la força de 100 i escaig països per damunt d'aquests quatre per quatre personatges, per dir-ho d'alguna manera. A mi això sí que em preocupa realment, que no hagi estat capaç la comunitat internacional de forçar aquest alt al foc, i que tot sigui quan t'interessa econòmicament a segons quins països.
Verdaderament, la comunitat internacional al final s'estriba amb els tres o quatre oligarques que controlen el món, perquè 100 i escaig de països restants van a remolc i no pinten absolutament res. Inclús Europa, en tot el que mos pensant que és Europa, no pinta absolutament res, perquè en tenim prou en les nostres batalletes. I, òbviament, després ve la segona part, una Organització Nacional de les Nacions Unides que és totalment irrelevant. en quatre països que tenen dret a veto en el Consell de Seguretat. Ja me direu avui per avui França, que està com està, perquè no cedeix a la Unió Europea el seu lloc a la taula de negociació. Perquè hi ha un xovinisme que ells necessiten i que volen mantenir la seva grandesa, sigui com sigui. Però, verdaderament, és que no hi ha més que tres polos en aquest moment, que és Estats Units, Rússia, molt relativament, i la gran potència Xina. Que Xina va callant perquè el que va és a jugar en el comerç, mentrestant que tothom li compri a ells, no han declarat cap de guerra a Xina, perquè la guerra seva serà la comercial quan li interessi verdaderament que tots ho comprem. Però no ho resoldrem, no ho resoldrem, perquè al final, inclús la llei de la força que s'aplica a la guerra també s'està aplicant en el món comercial, en el món polític, i la força la tenen els qui la tenen.
No, ara, president... La força se basa en més que res en l'economia. Perquè, per exemple, clar, Israel, què és el que té? Ha tingut aquesta gran força econòmica que la té als Estats Units, la té a Europa, la té a Alemanya, la té per tot. I, clar, tothom els té por. Perquè, clar, com deies tu, Salvador, un Consell de Seguretat, en quatre que tinguin dret de veto, que, de més, són quatre diferents. Per tant, si no és un, els altres sempre hi haurà un veto a una resolució global. I això, ja és que, de fet, ja no hauria d'existir així. O sigui, si tu, diríem, no és capaç a 100 i escaig països, el que dius, a poder prendre cap decisió, perquè al final depens econòmicament de tots aquests, vull dir, clar, Toni, això s'ha demostrat ara que no anaves un món.
Permetem, jo he estat a Israel. I Israel, per se, no té massa possibilitat de ser una potència com aquí és, sinó és perquè no és més que una bandera política de tota la quantitat de jueus que hi ha per tot el món i que controlen el 50% de l'economia mundial. I te'n posaré un exemple. Hi ha una gran avinguda a Israel on hi ha plaques com si fossin un cementeri. I aquestes plaques són de tots els jueus que, de per tot el món, han enviat més $1 milió a l'estat i han contribuït a l'estat d'Israel. Per tant, verdaderament, ells saben que allò no és més que la bandera que els hi dona entitat pròpia, però del que tenen estats per tot el món. I controlen el president dels Estats Units, siguis qui sigui, no en veuràs cap mai que s'hagi posat en contra d'Israel o del lobby dels jueus. Europa, encara que sigui d'una altra manera, estan ficats per tot, i no som antisemita, que quedi clar, vull dir que no tinc... Però, verdaderament, estan controlant l'economia del món com el controlaven abans.
No som antisemites, som antisionistes, que no és el mateix.
Bueno. Obro parèntesi perquè tot això, sindicats i entitats pro-palestines han convocat una vaga general de 24 hores per al pròxim dimecres. Un dels sindicats convocants és Stay, i des de la seu menorquina d'aquest sindicat, Maria Camps, que avui no ha pogut estar a la tertúlia, però aporten aquesta tertúlia al seu gra de sorra, ens confirma que mantenen aquesta crida de vaga general per dimecres. L'escoltam.
Hola, bon dia. Sóc Maria Camps, del sindicat Stay. L'Stay ha convocat vaga general de 24 hores el proper dimecres, dia 15, una vaga que es manté per fer una crida a tota la societat de les illes a aturar aquesta activitat laboral com a rebuig a la impunitat internacional i a l'escalada militarista que amenaça la convivència global cada dia. Aquesta vaga vol ser un front comú contra l'increment desmesurat de la despesa militar a Europa en detriment de la inversió en serveis públics essencials com l'educació, la sanitat, els serveis socials, l'habitatge o el conflicte social. Animant a tothom a que s'hi sumi. Gràcies.
Com veieu aquesta convocatòria de vaga per dimecres?
Després de militar, que tothom que en Trump ens exigeix que li comprem a ell, o sigui, sempre el mateix, el negoci que darrere en tota la cara del món.
Bueno, me sembla molt bé el que dius, Toni, però d'alguna manera s'ha dit aquella si quieres paz, prepárate para la guerra, també, en part, és així. Perquè el que no podem pretenir...
No tocaríem pilota, hi hagués una guerra.
No, sense cap dubte que no.
Tinguéssim el que tinguéssim.
No. Però és que el problema és que el que no podem pretenir sempre, i te'n record quan fa 4 anys va començar la guerra d'Ucrània, quan després semblava que si Amèrica es retirava, Europa no tenia entitat i tenien que fiar del tio Sam perquè ho vengui a aclarir.
Bueno, però això ja ho vam... ja ho vam xerrar en una tertúlia, és que Europa no ha fet la feina com toca. Ah, bueno, perquè Europa... per començar, Europa ja no hauria d'admetre els països que estan en desacord amb les coses d'Europa, com per exemple Hongria. I Europa hauria de tenir el seu propi exèrcit, amb això sí que estic d'acord, però ben aclarit a nivell europeu, i no ho té.
Però fixeu el que has dit. Un exèrcit a nivell europeu. Un únic exèrcit a nivell europeu. És a dir, que si Europa vol avançar, el que han de començar a fer és cedir sobirania en favor d'Europa a tots els estats i anar tots units. Perquè mentre tinguem cada país el seu exèrcit i les seves mandos i demés, no anarem coaligats i no és un verdader força suficient per a Europa. Per tant, un exèrcit europeu, tot d'una, quan vulguis. I així com hi ha un exèrcit europeu i va ser una gran passa seure en el seu dia, serien moltes les mesures que es tindrien que aplicar a nivell europeu i deixem-nos de localismes.
Però a Europa ja passa el mateix que passa amb la ONU, que dels 27 països, a vegades n'hi ha un o dos que no estan d'acord en les coses.
Aquesta carta europea, mirat en segons quines coses.
Lola, per tancar, perquè jo allargaria tertúlia avui.
Sí, bueno, aquest seria per a específicament dedicar-li un matí. Pel que fa a la vaga, em passa una mica com a l'alt al foc. Crec que arriba una mica tard aquesta vaga general, per una banda, i bueno, potser som una insensible i és superpreocupant la situació, però n'hi ha molts conflictes bèl·lics, no només en Gaza. Crec que en Espanya tenim motius per a fer vaga general sense anar-nos en... Ja dic, igual sembla insensible, no?, que aturem el país per la gent de Gaza, quan aquí, a nivell intern, tenim uns problemes enormes i sembla que estem superdesmobilitzats. No ho sé.
En continuarem parlant. Veurem de moment com es desenvolupa aquesta firma del Pla de Pau per a Gaza, on assistirà el president espanyol Pedro Sánchez.
Mai, no.
Dies després que Trump amenacés a Espanya de fer-la fora de l'OTAN. Així que veurem també aquesta imatge curiosa avui. Gràcies, Lola Maikes, Salvador Botella, Toni Salvador, per aquesta tertúlia. I ens seguirem xerrant segur. Gràcies.
Vale. Fins la pròxima.
Fem una pausa i tornem tot d'una.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella. Mariona
Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Vull molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sofol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca.
Sal i dolçura.
Mentre en Lola i en Salvador continuen fent tertúlia aquí a l'estudi, fem un apunt cultural per acabar dins el Menorca Dogfest. Avui que vespre a les 7:30 a la sala multifuncional d'Es Mercadal s'hi projecta el curtmetratge documental Mar, Sol, Vent, sobre les salines de la Concepció de Menorca, dirigit per Xacobo Sant Martín. Després de la projecció hi haurà col·loqui amb l'equip de producció.
Ah!
Idò, com us dic, us veiem demà. Minyons amb mel que
m'agrada. Fins aquí el programa d'avui. Que tingueu un bon dia. Nosaltres, efectivament, com dèiem, tornem demà. Gràcies, com sempre, per ser-hi. Xateta menorquina, mos movia aferrat. Si els veïns mos entenien del saber que sempre hem compartit la mà. I sa batxateta removia, esculies cap, i tothom se la sabia. Que no turis. Sa batxateta menorquina, mos movia aferrat. Si els veïns mos entenien del saber que sempre hem compartit la mà. I sa batxateta removia, esculies cap, i tothom se la sabia. Que no turis de sonar.
Que no turis de sonar.